4 minuts, 3 quarts de 9, aquest 9 de maig, és a dir, demà és el dia d'Europa. Jo no sé si Europa està de gaires ganes de celebrar coses, però sigui com sigui, celebra la pau i la unitat al continent en un moment convuls d'una banda amb un Donald Trump que no para d'intentar fer-li la vida impossible i amb uns reptes migratoris i fins i tot d'entitat absolutament importants i imprescindibles de solucionar. En Joaquim Villan és director de l'Eurolocal. Què tal, Joaquim? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una celebració plena de matisos, la d'aquest dia 9 de maig, no?, per part d'Europa.
Sí, totalment. Ara parlaves una mica de l'entrada del senyor Trump, que ha sacsejat una mica el tauler geopolític mundial, però jo bàsicament diria que ha accelerat una sèrie d'aconteixements que ja anaven passant i que en pandèmia també vam veure també que es començaven a produir, no? I com també deies tu, i aquí acabo aquesta primera pregunta que m'has fet o introducció que m'has fet, penso que només que ens faci la vida impossible, el que ens fa és plantejar-nos poder aquelles preguntes que sempre tenim sobre la taula i que no hem volgut respondre perquè teníem certa zona de confort que hem estat construint des de la Segona Guerra Mundial fins ara, i que aquesta zona de confort que en diem Unió Europea, amb aquest espai comú de valors, principis i drets, doncs està en joc i poder haurem de defensar-ho. Si creiem en aquest projecte, que també té les seves deficiències, però creiem en aquest projecte, l'haurem de defensar.
Haurem de defensar-ho. Com hem de defensar-ho?
Doncs mira, hi ha moltes maneres de fer-ho. La primera és que la pròpia ciutadania valori el que tenim, que moltes vegades per defensar una cosa la defensem quan ja l'estem perdent, la valorem quan ja l'estem perdent o quan inclús a vegades ja l'hem perdut i ja anem tard. Per tant, jo crec que el primer deure que tenim com a ciutadania europea és conèixer els nostres drets, que a vegades no els coneixem, i conèixer què significa ser part d'un projecte que en diem Unió Europea, que ens fa gaudir de tota una sèrie de valors i de drets, que moltes vegades al tenir-los incorporats ja en la nostra vida quotidiana no som conscients que els tenim. Per exemple, a vegades jo parlo amb ciutadania o a vegades parlo als instituts, que faig moltes xerrades als instituts, i la gent jove, evidentment, perquè no té la comparativa ni l'historial, doncs donen per sentat que això de viatjar i agafar un DNI i anar-te'n amb un avió, tant és igual que si te'n vas a Madrid, com si te'n vas a París, o te'n vas a Roma, o te'n vas a Amsterdam, és normal. Bueno, és normal perquè ells estan gaudint d'això, que és un avantatge que durant uns anys no vam tindre, o durant molts anys no hem tingut. De fet, això és una cosa novedosa, i la donem per fet, i ha costat molt arribar aquí. I per tant, jo penso que aquest és un primer tema. Un segon tema és que, per exemple, avui en dia residir o treballar tenint una de les 27 nacionalitats d'aquests 27 estats que conformen la Unió Europea vol dir que ho podem fer d'una manera tranquil·la, sense cap impediment legal, ni fiscal, ni administratiu. Senzillament, pues, triar que vols viure en una ciutat europea, trobes feina allà, pues, bueno, com si te n'anessis demà a treballar a Barcelona, a Tarragona, a València o a Sevilla, amb la mateixa tranquil·litat i amb la mateixa amb les mateixes avantatges i beneficis, inclús et diria. I això és una de les coses que hem de començar per aquí. A partir d'aquí, com ho fem? Bueno, doncs també donant valor al que tenim i sobretot defensant-lo. I com es pot defensar això? Doncs mira, ser coherents amb també el projecte europeu, que vol dir que no volem fer les coses de qualsevol manera. Per nosaltres hi ha una sèrie de fets que demostren que ens agraden fer les coses amb una ètica. Vull dir, per això també moltes vegades quan hi ha decisions aquí que es prenen que no ens agraden, no ens agraden només la decisió, sinó les formes amb les que s'han fet. Les formes són importants, no només el fons de la qüestió. I aquest és un tema que l'hem de defensar perquè en aquests moments ens trobem una mica sols en el món. El sistema democràtic que tenim nosaltres, que també té les seves coses que poden millorar-se, evidentment, no és el model de moda en aquests moments, desgraciadament. L'estat del benestar que hem construït dins la Unió Europea no és el model de moda a nivell global. I això hem de ser conscients perquè si no ens estem jugant això, ens estem jugant a l'estat del benestar i a l'estat de drets que tenim, ens estem jugant en aquest tauler geopolític que està canviant a una velocitat molt ràpida, s'ha accelerat tot, i que nosaltres podem de buscar un sistema més eficaç i més eficient per prendre decisions i poder el consens i el debat, que ens agrada molt i això ens fa alentir les decisions, en aquests moments haurem de donar bueno, donar més sobirania i donar poder, més poder a la Unió Europea, en aquest cas més Europa, perquè si no tenim més Europa, hi ha una altra frase que també és molt de que ens dona una mica una idea bàsica del que estic dient, és que si no tenim més Europa l'haurem de tenir. És a dir, si no tinguéssim Unió Europea en aquests moments l'hauríem de crear. És a dir, Alemanya, que és el motor d'Europa, avui en dia no seria ni dels 5 primers països líders en el món.
Joaquim, una qüestió que em sembla important, perquè estem parlant molt de defensa, però segurament molts dels oients que ens escolten diran defensa també armamentística, no? Perquè fins ara la Unió Europea ha presumit de no tenir un exèrcit. Ara cal tenir un exèrcit? Realment ens hem de gastar diners cada país en seguretat armamentística?
Bueno, jo me'n recordo una vegada algú que va dir, i aquest senyor es deia Mendiluce, i aquest senyor va viure molt, era una persona amb idees d'esquerres, però va viure molt de prop el que va ser la guerra dels Balcans, la guerra de la Iugoslàvia. Recordem que hem tingut dues guerres importants, bueno, ara en tenim una, i hem tingut una anterior, que va ser a finals del segle passat, als Balcans, que, a més, al final van tindre que vindre de fora per acabar solucionant un problema que teníem nosaltres aquí a tocar, no? I ell parlava... Com ens armem per garantir la pau. O sigui, era una mica aquella frase contradictòria de com ens armem per garantir la pau, no? I jo no sé si hem de gastar o no hem de gastar, però sí tinc clar el que no hem de fer, que és el que hem fet fins ara, que és externalitzar la defensa i seguretat europea amb els Estats Units, que ja hem vist que aquest aliat preferent que teníem des de la Segona Guerra Mundial ja no ho és. I no podem pensar que hem d'externalitzar la defensa als Estats Units amb bases militars que tenim més de 20, 24, no sé, l'altre dia 25 bases militars que tenim americanes a territori de la Unió Europea, amb quasi bé més de 100.000 persones que estan treballant en aquestes bases militars, entre militars i personal administratiu, etcètera, etcètera. Bueno, esclar, al final haurem d'assumir nosaltres també la nostra defensa, que això vol dir invertir més en tot el que seria tot el tema militar, que a nosaltres no ens agrada perquè venim d'un projecte de pau, que és el projecte de la Unió Europea, que és un projecte de pau després d'una Primera Guerra Mundial, d'una Segona Guerra Mundial, de guerres civils en països com per exemple Espanya en aquell moment, etc. Sí, això ens fa mal perquè no volem, nosaltres el nostre model no va cap aquí, però és que el món mundial és un altre, i nosaltres també hem de pensar quina Europa volem, en quin món, perquè vivim en un món global que està canviant, i això ho hem vist quan hem externalitzat la defensa als Estats Units, o per exemple vam externalitzar les fàbriques a Xina, després en pandèmia ens hem donat compte que aquí no podíem seguir construint cotxes perquè no hi havia cap país dels 27 que fes els xips aquests que els feien de fora, o no podíem comprar mascaretes perquè no hi havia ninguna fàbrica aquí a Europa que les fes amb el resultat, l'eficàcia, la rapidesa, i les en tenien que comprar fora. O, per exemple, quan ara hem tingut el conflicte amb Rússia i Ucraïna, que també hem externalitzat l'energia barata amb petroli i amb gas a Rússia, i després ara tenim un conflicte on això ha suposat un daltabaix amb tot el que ha sigut estabilitzar els preus amb una energia que ara era molt més cara perquè, bueno, havíem pensat que l'externalitzàvem a Rússia, no volíem energia nuclear, no volíem no sé quantes coses, i resulta que després ens trobem amb això. Clar, aquí tenim aquest contrasentit de l'ànima europea amb la realitat del moment, i això és una cosa que hem de resoldre, i segurament el problema que tenim és que l'hem de resoldre de manera molt ràpida, perquè, torno a repetir, el món s'accelera amb una Unió Europea que va més lenta, va més segura, va més tranquil·la, però que els tempos en aquests moments de la geopolítica mundial van molt ràpids.
Doncs molt interessant el que ens has explicat, Joaquim Millán, director de l'Eurolocal. Tindrem temps d'anar analitzant tots aquests factors. Un dels problemes, tu has dit, que té Europa, és que és una mica massa lenta, segurament, i de vegades els esdeveniments se la mengen. Veurem com s'encaren els propers anys i n'estarem molt pendents. Joaquim Millán, gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia, fins la propera.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.